Paraules de vida. Un espai obert per parlar de l'actualitat a l'Església.
Salutacions, bon dia, bon diumenge i molt bon any. Avui us parlem de l'interès creixent que hi ha de grups religiosos per realitzar les seves trobades i retirs en cases de colònies. De fet, avui parlarem amb el director del Servei de Colònies de Vacances de la Fundació Pere Tarrés, amb l'Albert Riu. Parlarem d'aquesta qüestió, i és que les cases de colònies de la Fundació Pere Tarrés propicien un escenari immillorable pels grups religiosos, fet que s'ha traduït en una major demanda en els darrers 5 anys per fer estances com retirs espirituals. De fet, fins abans de la pandèmia de la Covid, era una tendència a l'alça. Avui també connectarem amb Roma, des de Sant Pere de Roma, amb en Fernando Cordero, i acabarem el Paraules, com sempre, amb l'actualitat de Francesc Romeu. Comencem! Albert, bon dia i benvingut al Paraules de Vida.
Bon dia.
L'Albert, recordem, ho hem dit a la portada, és el director del Servei de Colònies de Vacances de la Fundació Pere Tarrés, i avui ens acompanya el Paraules de Vida, en aquest cas, per parlar de les cases de colònies de la Fundació Pere Tarrés, però en aquest cas no per la seva funció com a cases de colònies, sinó també com a, en aquest cas, escenari. Les cases de colònies són també escenari en els últims 5 anys de grups religiosos que el que decideixen fer són retirs espirituals, oi, Albert?
Sí, sí. Certament, les cases de colònies sempre hem dit que són espais oberts a grups, a col·lectius de tot tipus, a joves, no? I ara també ens hem anat adonant que en els darrers anys també doncs, col·lectius com puguin ser parròquies, comunitats de tot tipus, bueno, diverses realitats de la nostra església s'acosten i venen a passar doncs, un parell o 3 de dies, són curs els dies que ho fan sobretot en caps de setmana, a viure i a celebrar la seva fe i bé, a compartir amb companyes i companys del seu grup de revisió de vida o del seu grup de...
I ara, com dius, o com dieu, no? Des d'aquests últims 5 anys s'ha produït un increment bastant important, no? Crec de 38.000 estades, més de 38.000 estades.
En aquests darrers 5 anys, i esclar, també amb l'afectació de la pandèmia pel mig, que òbviament doncs ha afectat, el darrer any les cases les vam haver de tenir tancades, però sí que és cert que mirant l'estadística doncs una mica d'ocupació, nosaltres anomenem estada a cada persona que passe doncs un dia o una nit en una instal·lació, una casa de colònies, un alberg, i per tant, doncs, sí, sí, sumen al final aquestes 38.000 estades que no són poques.
Teniu gairebé una vintena de cases de colònies, no?
Correcte, tenim una vintena de cases de colònies. No totes tenen el mateix estàndard ni el mateix tipus de prestació. I sobretot, els grups religiosos es decanten per dues que tenim molt properes a la ciutat de Barcelona o a l'àrea metropolitana, que una quede a la banda doncs, Llobregat, la gent de Barcelona això ho sap bé, i l'altra queda a la banda de Besòs, una queda
no?
a la Conreria, sí, a Conreria Tiana, i l'altra queda a Begues, que això ja és Baix Llobregat. Són dues instal·lacions que, a més, tenen la possibilitat de tenir habitacions grans, amb lliteres, com és l'imaginari de cases de colònies, però que també tenen habitacions més reduïdes, amb el bany a dins, i que, per tant, tenen aquesta versatilitat, no?, i aquesta comoditat i confort que, al final, grups de fe, grups de parròquies, grups de revisió de vida, que no són necessàriament joves, en tenim molts que són joves i que, per tant, l'habitació guerrera, amb lliteres i col·lectiva, doncs ja funciona, però que grups doncs, de persones de més edat doncs, hi estan, francament, molt confortables, no? I aquesta és una mica també l'opció. I és evident, tenim una xarxa de gairebé 17 cases de colònies i albergs amb prestacions de tot tipus i amb indrets de tot tipus. I sí que, per dir-ho d'alguna manera, aquestes dues, que a més les dues tenen capella, tenen lloc on celebrar l'Eucaristia, hi ha grups que ho decideixen fer als exteriors o ho decideixen fer en altres indrets, però que sí que ho fan doncs, en aquestes dues fonamentalment.
En el cas de la conreria també és important destacar que s'hi troben també, fan les reunions habitual els bisbes de Catalunya, els bisbes de la Conferència Episcopal Tarraconense, i que per
Sí,
tant també és en alguna ocasió...
S'ha donat, sí, s'ha donat en alguna ocasió. La conreria, fàcilment, moltes persones d'Església, moltes persones de...
És un punt de trobada, no?
És un punt de trobada i ja ens agrada que sigui així, eh? I per tant és fàcil que molta gent hi tingui el record, no? A vegades es dona la circumstància, i això ens ho diu el personal de la casa, que veuen com persones s'acosten a la casa i simplement tenen la curiositat de veure com és l'espai aquell que recorden, el meu pare hi havia estat, el meu avi no sé què, és a dir, que tenim moltes anècdotes d'aquest estil.
Vosaltres, Albert, des de la Fundació el que feu és simplement cediu l'espai. O no
Correcte.
Sé si també oferiu algun servei més, a banda de...
Quan nosaltres hi fem alguna activitat vinculada doncs, a retirs o exercicis, sí que és ja pels nostres col·lectius. Eh? I pels nostres col·lectius vol dir, doncs, sobretot, pels monitors i monitores del moviment de centres d'esplai cristians catalans, que sobretot hi fem un curs de formació, però que també és un curs d'experiència de vida, en el que doncs, hi ha la presència d'Eucaristia, en la que doncs, hi ha moments de pregària, diaris, etc. I, per tant, quan som nosaltres els que desenvolupem activitat o proposem activitat és quan és pels nostres col·lectius. Jo us dic monitors, sobretot, dels centres d'esplai o, de vegades, també trobades dels nostres equips de la Fundació, no? Col·lectius de treballadores i treballadors de la Fundació que ens hi puguem aplegar.
Ara parlàvem d'aquests 5 anys, d'aquesta progressió que hi ha hagut en aquests 5 anys i també parlaves, no?, de la pandèmia. No sé si... El fet d'haver-se produït la pandèmia, hi ha hagut una frenada o si ara, un altre cop, es torna a recuperar aquest nivell que hi havia, aquesta previsió a l'alça?
La pandèmia ens està dibuixant una corba ara, no?, en aquests moments de pujades i baixades, i és molt curiós com en el moment de la sortida del primer estiu de la pandèmia, hem de parlar ja així, del primer estiu de la pandèmia, moltes parròquies van insistir en voler tornar allà, no? I ja quan doncs, les dades epidemiològiques ja s'aconsellaven frenar, doncs també nosaltres vam haver de tancar. Però les parròquies jo quasi que diria que van ser de les primeres en voler tornar a les instal·lacions i en voler retornar a aquests moments de trobada. En un segon moment, aquesta tardor, diria, i que hem tingut una tardor doncs, fins aquests dies, no? Fins a aquestes dates, bastant plàcida a nivell pandèmic, doncs sí que han vingut i sí que han tornat i sí que han doncs, recuperat doncs, totes aquestes activitats. No? I també hi van haver moments d'incertesa. De vegades una dificultat que ens trobem és que aquests grups religiosos són difícils d'enquadrar en tipologies d'activitat de les que el govern doncs, i l'administració ha previst protocols i pautes d'actuació. No? I, per tant, de vegades se'ns feien consultes de podem venir o no podem venir. És clar, no era ni un grup esportiu que la Generalitat havia dictat normativa o un grup de lleure o un grup d'infants. No? I moltes vegades quedaven una mena de llim en el que havíem d'interpretar o acollir-nos a normatives a les que ens trobéssim per poder donar cabuda. I ells mateixos trobaven fórmules doncs, de testejos, de proves diagnòstiques que els participants fessin venir i diria que de manera natural doncs, van ser també els primers que van voler tornar i també fer-ho amb condicions que ells mateixos s'imposaven per la seguretat, òbviament, de les persones que venien i també per estar segurs doncs, que eren activitats que es podien.
Vosaltres, Albert, també des de la Fundació disposeu de personal, no? Ja sigui d'administració, de cuina, és a dir, que tot això també ho poseu a disposició, no?
Sí, és clar. És a dir, la instal·lació sempre la deixem en règim doncs, de pensió completa i, per tant, aquestes persones venen i gaudeixen doncs, dels àpats que se serveixen a la Casa Colònies. Són uns àpats austers, una cuina senzilla. Nosaltres optem i sempre hem pres l'opció de tenir cuines pròpies, no tenir càterings ni tenir no, elements...
Externalitzat, no, el servei?
Externalitzat, sinó que tot ho tenim, no?, a mà i també des d'aquí un reconeixement cap a les persones que treballen amb molta professionalitat i molta dedicació perquè ho fan quan tothom està de vacances o quan tothom vol gaudir de les vacances, doncs a la gent dels albergs i les cases estan allà al peu del canó. No? Doncs efectivament optem per aquest model de servei en el que, doncs, si veniu en una casa de colònies nostra, trobareu a les nostres cuineres, els nostres serveis de neteja, els nostres serveis de manteniment, etc, que estan fent possible, doncs, que la instal·lació funcioni i que al final les experiències que es viuen en aquestes instal·lacions, doncs, valguin la pena.
Aquesta és una opció més, no? De fet, de totes les que té la Fundació Pere Tarrés, no? A l'hora d'oferir serveis d'una manera molt diversificada, no, Albert?
Sí, nosaltres tenim una missió molt concreta, però molt àmplia. Nosaltres ens dediquem a la promoció de la persona, des de l'educació, des de l'acció social, no? I amb una opció des dels valors de l'humanisme cristià. I en aquest sentit hem trobat o anem trobant, no? cada dia, cada setmana, cada mes, cada any que anem treballant, doncs anem trobant diverses fórmules per satisfer aquesta promoció de la persona, no? Per acompanyar-la. I pensem justament que disposar d'espais que dignifiquin activitats que són educatives, que són de creixement, que són de, no? d'encontre, de convivència, etcètera, doncs és també una manera de servir a aquesta missió, no? I per tant, nosaltres ens agrada pensar i ens agrada dir no que ens dediquem a gestionar cases de colònies, sinó que facilitem que persones tinguin experiències significatives de vida, als infants en les colònies de vacances, òbviament, que és la raó principal, però també a les persones que, bueno, que s'hi acosten i que hi volen viure. I aquesta promoció de la persona, doncs, la fem des de programes formatius, universitaris i programes formatius, doncs, més minsos, doncs, més curts de durada, però molt impacte i amb molt volum d'alumnes. Ho fem també des de la prestació de serveis, doncs, regentem escoles bressol, som a menjadors escolars en diverses escoles, som en centres cívics, no? Som oferint serveis a l'administració que els que acompanyem. També som els responsables del moviment de centres d'esplai cristians catalans, que és una federació de centres d'esplai, i també una xarxa de centres socioeducatius. I juntament, doncs, amb el Servei Colònies de Vacances, doncs, intentem aquesta missió, que és la promoció de la persona des de l'educació i l'acció social.
I la perspectiva, ja sé que no, avui dia no podem parlar d'un futur molt immediat, no? Però la perspectiva pel 2022...
Perspectiva del 2022 és seguir treballant i seguir fent possible el que és el projecte de la Fundació Pere Tarrés. Nosaltres som una entitat que ens financem sobretot, doncs, a partir de la prestació de serveis, a partir de, doncs, això, del que paguen les persones que venen a les nostres formacions o les que venen a les nostres cases de colònies, i per tant cada dia ens hem d'anar guanyant una mica, no? La sostenibilitat de l'entitat, i fer-ho des d'aquesta voluntat i d'aquesta convicció de que la missió val la pena, doncs, per fer-ho possible i per invertir-hi tots els esforços que anem fent. Esperem que la pandèmia sigui el més benevolent possible, ja no només per la perspectiva de la Fundació, sinó per la societat i per la vida en general, només faltaria, però tenim ganes, doncs, de començar a deixar enrere, no?, aquest horitzó que sens dubte ens ha afectat, ens està afectant, i encara estem veient que ens afectarà els propers mesos.
Que ens afectarà, com dius, i en aquest cas, i ja per acabar, Albert, vosaltres sempre també ho heu fet, com ho fan moltes entitats i llocs de feina, aplicant les mesures i els controls de seguretat per evitar problemes, oi?
Sí, no tenim una altra opció que la de complir amb totes les normatives, que no són poques, que no són poques, i que al final nosaltres també entenem que una entitat com la nostra, que és gran, que té una certa, doncs, rellevància, i que gràcies, doncs, a moments com els que ens brindeu des del vostre programa, des de Catalunya Ràdio, que us ho agraïm sempre, doncs tenim també la responsabilitat de fer les coses el millor possible, i som conscients que això moltes vegades, doncs, comporta sobrecostos, comporta, no?, amb situacions difícils d'entendre, perquè hem suspès aquesta activitat, perquè hem hagut de cancel·lar no sé què, no? Però en tot cas, doncs, també ho fem també des d'aquesta òptica de responsabilitat, com no pot ser d'una altra manera.
Albert, gràcies una vegada més per acompanyar-nos al Paraules de Vida.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
Paraules de Vida, amb Emili Pacheco.
Estem al mes de gener, ens arriba una nova secció d'en Fernando Cordero des de Roma, de fet, des de Sant Pere de Roma. Fernando, bon dia i bon any.
Bon dia, Emili, bon dia a tots. M'agradaria començar la meva col·laboració del 2022 portant unes paraules del Papa Francesc amb motiu de la inauguració de la Torre de la Mare de Déu a la Sagrada Família, desitjant que Maria sigui la nostra llum al llarg d'aquest any.
Que la Virgen María vele por sus hogares, por sus escuelas, universidades, oficinas, comercios, hospitales, cárceles. Desgranando la corona de los dolores de la Virgen, no dejen de rezar por los pobres, los excluidos, porque ellos están en el corazón de Dios.
Fernando, de fet, les darreres setmanes i en ocasió del Nadal han estat intenses, oi, pel Papa Francesc?
A més de les diferents celebracions litúrgiques, el Papa no ha deixat de llançar al món el seu missatge per la pau, la feina, l'educació i el diàleg intergeneracional. La salesiana Alessandra Smerelli, secretària interim del Dicasteri per a la promoció integral i el desenvolupament humà, destacava que el Papa Francesc ha denunciat l'escàndol de l'augment de la despesa en armament quan no s'inverteix prou en educació. L'educació és una inversió, una despesa que retornarà com a benefici.
I ja tenim aquí, Fernando, un nou jubileu. De fet, s'ha anunciat aquests dies de Nadal, oi?
El Papa ha confiat al Consell Pontifici per a la promoció de la nova evangelització, la coordinació per part de la Santa Seu de la preparació de l'any sant 2025. Així ha informat un comunicat de premsa de la Santa Seu. Mancant conèixer més detalls, l'organització d'aquest nou any sant ha estat confiada a Rino Fisichella, president de l'Esmenant Consell. Es tracta del segon jubileu del pontificat del Papa Francesc. El primer va ser l'any sant de la misericòrdia, proclamat mitjançant la butlla Misericordiae Vultus, i es va dur a terme del 29 del novembre del 2015 al 20 de novembre del 2016. En aquesta ocasió, aquesta nova convocatòria respon a un anunci que va ser llançat per Sant Joan Pau II el 5 de gener de l'any 2000, en el marc del jubileu pels dos mil·lennis de la redenció. En aquella ocasió, el Papa Wojtyla va dir als nens que formarien la primera generació de cristians adults del tercer mil·lenni i que serien els protagonistes del proper jubileu l'any 2025. Com assenyala el comunicat vaticà, és un any de reconciliació i conversió, de solidaritat i de compromís a la justícia, al servei de Déu i dels germans.
I demà dilluns, en aquest cas, també comença la visita in limine dels bisbes de les províncies eclesiàstiques de Tarragona, de Barcelona i de València.
Així és, Emili. La visita in limine és la visita que tots els bisbes catòlics han de fer cada 5 anys a Roma. Comprèn el pelegrinatge a les tombes dels apòstols Pere i Pau com a expressió de comunió eclesial i la trobada en el Papa com a successor de Sant Pere. Inclou també informar sobre la situació de l'Església a la diòcesi que cada bisbe té encomanada. A més de l'audiència al Sant Pare, els bisbes celebraran l'Eucaristia a les 4 basíliques romanes, Sant Pere, Sant Joan del Laterà, Santa Maria la Major i Sant Pau Estramurs. Els bisbes mantindran també reunions en els següents dicasteris de la Cúria Romana. Per als bisbes, doctrina de la fe, clergat, instituts de vida consagrada, educació catòlica, culte diví, laics, nova evangelització, família i vida, promoció per al desenvolupament humà integral, comunicació i secretaria d'Estat. A més, podran visitar altres organismes vaticans, com ara la Secretaria General del Sínode dels Bisbes.
Fernando, doncs haurem d'estar molt pendents, oi, de tot el que doni de si aquesta agenda de la visita in limine.
Segur que serà un temps de renovació i esperança per a l'Església que pelegrina Catalunya. A més, l'estil del Papa possibilita una llarga audiència grupal als bisbes que permet que tothom s'expressi en naturalitat i llibertat, mostrant les seves inquietuds i expectatives.
Fernando, doncs fins al proper mes, fins al febrer, des de Catalunya, una abraçada i cuida't molt.
Aquí estarem amb noves notícies des de Roma.
Paraules de vida, l'Església dia a dia.
I tot seguit, el comentari de l'actualitat de Francesc Romeu. Francesc, molt bon dia.
Molt bon dia a tothom i moltes felicitats als fidels de la diòcesi de Solsona pel seu nou bisbe. Va ser dilluns passat, 3 de gener, quan el papa Francesc va nomenar com a nou bisbe de la diòcesi de Solsona el qui fins ara era el bisbe de Menorca, Francesc Conesa Ferrer. La data de l'inici del seu ministeri episcopal al bisbat de Solsona serà el dissabte 12 de març a les 11 del matí. Conesa, que té 60 anys, només fa 5 anys que és bisbe i aquests 5 anys els ha passat com a bisbe a la illa de Menorca. Va néixer l'any 1961 a Elx, Alacant, i va ser ordenat capellà de la diòcesi d'Oriola, Alacant. La seva dedicació principal ha estat la vida acadèmica, com a doctor en filosofia i també en teologia per la Universitat de Navarra, un centre docent vinculat a l'Opus Dei i d'on ell també n'ha estat professor associat, combinant-ho amb la docència al seminari d'Oriola, Alacant. També, durant els seus anys de capellà, ha exercit diverses responsabilitats tant pastorals com d'organització diocesana. En les seves primeres paraules, el bisbe Conesa ja ha marcat el que serà la seva línia pastoral. Diu: "Vull caminar amb vosaltres, adaptar el meu pas al vostre, per poder viure el goig de caminar junts, sinodalment. Un dels reptes que haurem d'afrontar serà culminar la fase diocesana del sínode dels bisbes i escoltar allò que l'Esperit diu a la nostra Església de Solsona, perquè la comunió sigui real, la participació dels fidels sigui efectiva i la missió sigui compartida. Escoltar el poble de Déu ens ajuda a descobrir la necessitat de reforma que té la nostra Església. En una reflexió sobre el sínode, el papa va dir que hem de pensar no en una altra església, però sí en una església diferent, oberta a la novetat que Déu li vol indicar. Sentim la necessitat de ser una església de portes obertes, més acollidora, més fidel a l'Evangeli, més senzilla, amb una forta vivència de ser comunitat i alhora amb una consciència viva de ser missionera, de posar-se en camí per anunciar a tothom la bona notícia de Jesús. Em presento davant vostra amb actitud de servei. No vinc a vosaltres com a senyor de la vostra fe, sinó com el vostre servent, amb el desig de cooperar perquè creixi en vosaltres el goig de creure en Jesucrist i d'aquesta manera la nostra Església diocesana sigui un signe més clar de Crist davant dels homes." També ha tingut paraules per l'anterior bisbe, Xavier Novell, i pel rebombori generat per la seva precipitada renúncia. "Amb dolor i desconcert, hem viscut l'etapa final del ministeri episcopal del meu predecessor. Donem gràcies a Déu per totes les coses bones que va fer i demanem que l'il·lumini en la seva nova etapa." En la història recent del bisbat de Solsona, aquest ja és el tercer bisbe que els hi arriba i ha fet bisbe des de Menorca. Recordem el primer, Miquel Moncades Noguera, nascut a Mallorca i que fou nomenat bisbe de Menorca a finals del 1968 i que va ser el primer bisbe ordenat a la catedral de Menorca. S'hi va estar 8 anys, fins que l'abril del 1977 va passar a Solsona, on hi va morir 12 anys després, el 5 d'agost del 1989. L'altre bisbe fou Antoni Deig i Clotet, que ja havia nascut a la diòcesi de Solsona, més concretament a Navàs, al Bages, l'any 1926. Després de ser secretari particular del bisbe Josep Ponigol, durant molts anys, primer a Sogorb, Castelló, però després també a Tarragona, va ser nomenat bisbe de Menorca l'any 1977, justament per substituir-hi a Miquel Moncades, quan va ser nomenat bisbe de Solsona. Però 12 anys després, l'any 1990, ell també seguirà els seus mateixos passos i des de Menorca serà nomenat bisbe de Solsona i emprendrà el camí de retorn a casa, on hi exercirà com a bisbe fins al setembre del 2001. Després vindran el bisbe Jaume Treserra i Xavier Novell. Per tant, sembla que Menorca ha esdevingut una diòcesi trampolí o descens per passar després a la península. Un altre destí habitual és Lleida, on hi van anar a parar els bisbes Francesc Xavier Ciuraneta, Joan Piris i Salvador Jiménez Ara. Alguns diuen que aquesta vegada ha estat un nomenament més ràpid del que és habitual, 4 mesos després de la renúncia de Novell. Però jo penso que per la gent ha estat molt més lent del que hauria de ser normal després de casos que han estat tan dolorosos i tan desconcertants. Molt bon diumenge a tothom.
Paraules de vida, amb Emili Pacheco.
Us oferim la carta dominical de l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella.
Déu vos guard. Acabem d'iniciar un nou any. Els inicis sempre són un bon moment per proposar-nos grans fites. Alguns es proposen estudiar algun idioma, altres aprendre a tocar un instrument musical i tants compromisos que sovint s'esvaeixen amb el temps. Fixar-nos fites és bo i saludable. Ara bé, un dels riscos és imposar-se massa reptes i objectius que en comptes de fer-nos bé i de millorar-nos com a persones, ens portin al desànim i a l'apatia. Durant els meus anys de ministeri, algunes persones que acompanyava espiritualment em preguntaven: quins objectius he de proposar-me per aquest any que comença? Jo els convidava a replantejar aquesta pregunta amb una altra: Déu meu, què consideres important que treballi? Es produïa aleshores un salt qualitatiu molt significatiu. Introduïem Déu com a interlocutor en el diàleg. Però com podem saber què és el que Déu vol? És més, realment podem descobrir quina és la voluntat de Déu per a cadascun de nosaltres en aquest moment de la vida? Certament podem descobrir-ho. I és aquí on comença el preciós camí del discerniment espiritual, que és precisament l'objectiu del nostre pla pastoral per a aquest curs. El discerniment és un art que ens permet aprendre a escoltar Déu, que ens parla enmig d'aquest canvi d'època en què vivim. Per això cal desenvolupar una oïda ben fina per saber escoltar l'Esperit i un cor ben disposat per complir el que ens diu. Això implica una manera de llegir la Bíblia, una manera de pregar enmig del nostre món, una manera de mirar amb els ulls amorosos de Déu. Ens podem proposar moltes fites. Ara bé, crec que no podem obviar una meta indispensable i, en la meva humil opinió, la més important per a tot ésser humà: entrar a la vida eterna. Una vida eterna que pot començar ara i aquí. Aquest anhel profund de l'ésser humà queda escollit en un passatge de l'Evangeli quan una persona es va apropar a Jesús i li va preguntar: «Mestre bo, què haig de fer per a posseir la vida eterna?» La vida eterna és la gran fita que ens ofereix Jesús i que, per tant, ens ha d'ajudar a determinar els objectius, les prioritats, l'ordre de valors i el programa que orienti la nostra vida. Aquesta pregunta només pot rebre la resposta de Déu. Una resposta que, per una banda, neix de la veritat que l'Església custòdia i transmet, i de l'altra, neix de la trobada personal de cadascun de nosaltres amb la Santíssima Trinitat. Atrevim-nos a fer aquesta pregunta a Déu i descobrim-li les respostes en la pregària, en les persones amb qui ens trobem, en els esdeveniments que ens toca viure. Déu ens parla, però per aprendre a escoltar-lo necessitem un acompanyant espiritual que, sota la guia de l'Esperit Sant, ens ajudi a discernir quina és realment la voluntat de Déu i què hem de canviar a la nostra vida per avançar en el camí que porta a la vida eterna. Quina és la nostra fita per aquest any i per a la resta de la vida? Què he de canviar i què estic disposat a arriscar en aquest intent d'arribar a la fita? Bon any, i que Déu us beneeixi, us acompanyi i us doni la seva pau.
Us hem ofert la carta dominical de l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella.